Bon dia, el sector primari de la Garrotxa està cansat de rebre crítiques relacionades amb el consum d'aigua.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Penso que estem ja una mica cansats de que sempre se'ns doni les culpes de tot. Ja temps enrere hi havia tot el tema de la contaminació per gasos del metà, que deien que venia molt produït per les granges de vaques. I crec que cal un treball de conscienciació de cara a la població i crec que s'han d'explicar totes les veritats. Hem de tenir en compte que sense el sector primari no hi hauria sector industrial càrnic de l'alimentació, sobretot aquí a la comarca, que és una comarca on predomina molt el sector alimentari.
Són declaracions del ramader i agricultor de la Vall d'en Bas, Moisès Mont, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. D'aquesta manera, els pagesos han respost així a les declaracions del director de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana. Com escoltàvem, el ramader i agricultor de la Vall d'en Bas, Moisès Mont, creu que la manca d'aigua a la comarca no només és cosa dels pagesos, i apunta també al sector industrial. Segons ell, a la Vall d'en Bas s'han perdut el 80% de granges en els darrers anys i des de la construcció del polígon de la Serra, el riu està més sec que mai. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 16 d'agost de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Suspenen de seu i feina el mosso que va aventar una bufetada a l'home que cridava al mig del carrer Olot. La Divisió d'Afers Interns també ha expedientat un altre agent que suposadament li hauria clavat una puntada de peu. 40.000 persones han passat per l'oficina de turisme de Besalú els últims 4 mesos. El perfil de visitant és en gran part familiar i ha augmentat el turista internacional procedent dels Estats Units. Creixen les atencions a l'oficina de turisme d'Olot. Molts visitants encara s'estimen més un assessorament personal que no pas buscar-ne la informació a la xarxa, ho assegura la regidora de turisme, Gemma Canalies. La Universitat de Girona ha reduït un 36% el consum energètic entre el gener i l'abril aplicant les mesures d'estalvi aprovades a finals del 2022. Aquestes mesures fixen, entre altres, que la calefacció no superi els 19 graus. En matèria cultural, la principal d'Olot fa 125 anys. Segons ha explicat el president de la formació, Josep Ignasi García, la celebració es farà durant les festes d'altura, concretament el dia 8. En esports parlarem del Bos de Tosca, que arrenca la pretemporada. Serà el primer curs amb Àlex Ferrés i Frank Dorca al capdavant de la banqueta del conjunt groc. A falta d'un mes per l'inici de Primera Catalana, els garrotxins ja han començat a treballar amb l'objectiu de seguir un any més a la categoria. I també parlarem del Club Natació Castellfollit, que aplega més de 140 nedadors al Challenger David Moner d'aquest estiu. El club busca mantenir l'activitat esportiva amb competicions com aquesta, que ja ha arribat a la seva 63a edició.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Francina Armengol és la candidata del PSOE per presidir el Congrés en substitució de Batet. En plenes negociacions amb les forces independentistes, els socialistes destaquen que l'expresidenta de les Illes Balears és exemple de l'aposta per la convivència basada en el diàleg. Presó per a 6 turistes acusats de violar una noia en un hotel de Magaluf. Els 6 joves, d'origen francès i suís, van gravar la noia mentre l'agredien, segons la policia. Un sabotatge afecta la telefonia, ràdio i televisió a Torroella de Montgrí i també a l'Estartit. L'alcalde avisa que trigaran dies a recuperar-se del sabotatge a dues torres de telecomunicacions, mentre els Mossos treballen per identificar els responsables. En l'àmbit internacional, la policia creu que Daniel Sancho va planejar el crim i demana la pena de mort. Les autoritats consideren que, segons les proves forenses i les càmeres de seguretat de la zona, Sancho va actuar sol i asseguren que l'assassinat va ser premeditat. I caminar només 2.300 passes al dia redueix molt el risc de mort per malaltia del cor. Un estudi amb dades de més de 200.000 persones qüestiona la definició de sedentarisme i conclou que amb 4.000 passes n'hi ha prou per reduir el risc en general.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De moment entrem ja a la segona quinzena del mes d'agost, hem passat el 15, ara 10 d'agost, i no hi ha cap punt d'inflexió. Altres anys és típic que a partir del dia 15 doncs, hi hagi més tempestes, ja no faci tanta calor, depèn de l'any, però aquest any toca que no. En principi continua la calor, com si no hagués passat res. Avui com ahir, temperatures de 30 a 35, més aviat 30 cap a la costa, 33, 35 a l'interior, puntualment 36 graus. Ahir va arribar als 36 a Banyoles, o per exemple també a Navata, la temperatura més baixa, 9 a Núria, 12 a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Tant de dia com de nit no canvia gaire el termòmetre, tampoc canvia el temps, per tant més aviat farà sol, al matí d'hora alguns núvols, a la tarda nuvolades al Pirineu, en principi sense tempestes, i per tant doncs, no hi ha cap variació important a destacar el temps a la Garrotxa, Osona, Ripollès i a totes les comarques gironines. Segueix l'estiu bastant fort, no és excessiu, però fort. I tampoc canvia els propers dies, per tant, sembla que de cara a divendres podria caure alguna tempesta a la tarda al Pirineu, poca cosa, i entre divendres al cap de setmana forta pujada de temperatures, màximes novament per sobre els 35 graus a tot l'interior, 30-32 a la costa i puntualment arribant als 37 o 38 graus, cap de setmana de moltíssima calor.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 16 d'agost de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. I avui comencem parlant del sector primari de la Garrotxa, que està cansat de rebre crítiques relacionades amb el consum d'aigua. Els pagesos han respost així a les declaracions del director de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana. El ramader i agricultor de la Vall d'en Bas, Moisès Mont, creu que la manca d'aigua a la comarca no només és cosa dels pagesos i apunta al sector industrial. Segons ell, a la Vall d'en Bas s'han perdut el 80% de granges en els darrers anys i des de la construcció del polígon de la Serra, el riu està més sec que mai.
L'informatiu del migdia.
Aquest dilluns a Olot Televisió i a Ràdio Olot explicàvem que des de la Fundació Fauna, encapçalada pel biòleg David Serra Mitjana, consideren que els alcaldes dels municipis per on passa el riu Fluvià haurien de reclamar mesures per evitar l'excessiu consum d'aigua. A banda, apunten des de la Fundació, entre altres sectors, al sector primari. Moisès Mont és agricultor i ramader de la Vall d'en Bas. Sobre les declaracions del director de la Fundació Fauna, explica que des del sector ja estan cansats de sempre rebre crítiques i considera que són els sector fàcil a qui carregar les culpes de la falta d'aigua a la comarca.
Penso que estem ja una mica cansats de que sempre se'ns doni les culpes de tot. Ja temps enrere hi havia tot el tema de la contaminació per gasos del metà, que deien que venia molt produït per les granges de vaques, i crec que cal un treball de conscienciació de cara a la població i crec que s'han d'explicar totes les veritats. Hem de tenir en compte que sense el sector primari no hi hauria sector industrial càrnic de l'alimentació, sobretot aquí a la comarca, que és una comarca on predomina molt el sector alimentari.
Els ramaders i agricultors se senten abandonats també pel departament i denuncien falta de recolzament. Sobre la falta d'aigua, no neguen que siguin part d'aquesta escassetat, però remarquen que són el sector fàcil de criminalitzar. Mont explica que s'estan trobant cada vegada més, degut a la globalització, la manca de granges. En el cas concret de la Vall d'en Bas, en els darrers 20 anys se n'han perdut el 80%. Moisès Mont també parla sobre la relació entre la falta d'aigua i el polígon de la Serra.
Des que hi va haver indústria al polígon de la Serra, va ser quan el riu ha començat a tenir episodis de sequera. Alguna cosa hi deu voler dir, perquè els pagesos de per aquí més o menys sí que reguem una mica més, però jo no crec que sigui conseqüència dels dos mesos a l'any que reguem que aixuguem el riu. El riu porta més d'un any sec i els pagesos a l'hivern no gastem. No reguem els camps, només donem de beure el bestiar.
El ramader i agricultor de la Vall d'en Bas també ha explicat als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot el consum d'aigua que té la seva explotació de prop més de 1.000 porcs.
I estic gastant un promig diari de 4.500 litres dia durant l'any. Un promig, això vol dir que hi haurà mesos que gastaré més, hi haurà mesos que en gastaré menys. I per la part agrícola estem gastant un promig de 3.000 metres cúbics anuals.
El sector primari reclama que se'ls deixi de criticar la mínima quan hi ha un problema relacionat amb el medi ambient i en aquest cas sobre l'aigua, ja que consideren que és una lluita on tots els sectors hi han de posar el seu gra de sorra.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. En successos, suspenen de sou i feina el mosso que va aventar una bufetada a l'home que cridava al mig del carrer Olot. La Divisió d'Afers Interns també ha expedientat un altre agent que suposadament li hauria clavat una puntada de peu.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els Mossos d'Esquadra han suspès temporalment de sou i feina la gent que va aventar una bufetada a un home que cridava al mig del carrer a Olot. La Divisió d'Afers Interns del cos ha obert un expedient disciplinari tant a aquesta gent com a un altre que apareix al vídeo difós per xarxes. En aquest cas, tot i que no es vegi a les imatges, perquè suposadament aquest altre mosso li hauria clavat una puntada de peu a l'home. Els fets van passar la matinada del dijous de la setmana passada. El vídeo que va gravar un veí es veu com l'home, que estava causant molèsties als veïns, increpa la patrulla de Mossos. Aleshores, un d'ells li venta la bufetada i li diu que se'n vagi a dormir. A les imatges que van circular per xarxes socials es veu l'home assegut a terra al carrer Bonaire d'Olot i tres agents dels Mossos que s'hi acosten. Els policies li demanen que se'n vagi a dormir a la mona, mentre ell els increpa dient-los pica una altra vegada. Aleshores, un dels agents li diu que calli d'una vegada i li venta la bufetada. Després li recrimina que estigui molestant els veïns i li demana que se'n vagi al llit. Després que el vídeo es fes viral, la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació per analitzar l'actuació dels policies. De moment, segons confirmen els Mossos, arran d'això s'han obert dos expedients disciplinaris. El primer és contra el policia que va aventar el cop de puny i que comporta una suspensió temporal de sou i de feina. El segon s'ha obert a un altre dels agents que apareixen al vídeo. En aquest cas, perquè suposadament el policia hauria clavat una puntada de peu a l'home que estava assegut al carrer abans que un veí enregistrés les imatges des d'un edifici proper. L'home és un vell conegut de la policia perquè sovint protagonitza baralles i causa molèsties als veïns del barri Vell d'Olot. En turisme, creixen les atencions a l'oficina de turisme d'Olot. Molts visitants encara s'estimen més un assessorament personal que no pas buscar-ne la informació a les xarxes. Ho assegura la regidora de turisme, Gemma Canalies, que ha recordat la gran oferta que s'ofereix des del servei. Destaquen, per exemple, un seguit de visites guiades pel centre de la ciutat. Ens dona més detalls Sant Pere Obac.
Hi ha molts portals web especialitzats en turisme i en viatges que, a part de fer-hi les reserves, també t'aconsellen dels llocs que s'han de visitar. La regidora de turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, indica que des de l'oficina de turisme s'ofereix una atenció especialitzada i centrada en allò que més interessi a cadascú. Explica que la Garrotxa rep molts visitants atrets per la natura, però un cop aquí s'interessen per altres aspectes com l'arquitectura, la gastronomia o l'artesania de la comarca. Segons ella, és en les oficines de turisme on hi ha tota la informació per gaudir d'una experiència completa. El cert és que al llarg d'aquest estiu les atencions a l'oficina de turisme d'Olot han augmentat respecte a les que es van fer en la mateixa època de l'any passat.
Han augmentat les atencions a l'oficina de turisme respecte al mateix període de l'any passat, ha augmentat més o menys un 7%. Penso que és una bona notícia, no? Vol dir que la gent torna a agafar interès. Sí que també gent jove potser té molta tendència a buscar molta informació per internet, però hi ha aquesta família que encara busca que l'assessorin, que a més tots tenim potser interessos diferents, no? El camí és el mateix, però arran de la visita guiada i d'un assessorament sí que poden encaixar potser aquestes visites encara molt més professionalitzades.
Entre les activitats que organitza l'oficina de turisme d'Olot s'hi troben un seguit de visites guiades pel centre de la ciutat. L'objectiu d'aquestes visites és que els assistents puguin conèixer una part de la història d'Olot. Segons una de les membres d'Educart, Mireia Tresserres, aquestes visites s'adapten al públic que hi assisteix i també al temps de què disposen. Tresserres, que també recull propostes ciutadanes, explica que una de les que més visitants atrau és Olot modernista, però aquest any han inclòs tres novetats al programa. Coneix el barroc olotí, Olot mirant en l'aire i la més destacada, Olot monumental, en la que es poden veure els claustres de l'església del Carme.
Només es poden visitar amb visita guiada, per tant també és una oportunitat per veure el claustre, i expliquem Olot, o sigui, des del moment que va néixer fins a com s'ha anat construint la ciutat. Aquesta és una visita que fins i tot molts olotins l'agafen, perquè tampoc ho coneixen molt.
Segons Gemma Canalies, les visites guiades són un programa d'èxit i consolidat que des de l'Ajuntament d'Olot volen seguir potenciant. Aquestes visites tenen un cost d'entre 4 i 6 euros i s'organitzen cada dissabte al migdia, excepte l'estiu, que es fan a partir de les 6 de la tarda.
En la mateixa línia, 40.000 persones han passat per l'oficina de turisme de Besalú en els últims 4 mesos. El perfil del visitant és en gran part familiar i ha augmentat el turista internacional procedent dels Estats Units. La tercera edició de Nits a Circ que ha estat una de les activitats que ha portat més gent al poble, penjant el cartell de no hi ha entrades en els 4 dies de funcions. Guillem Guardiola.
Turisme i Besalú són dues paraules que van associades des de fa molts anys. Aquest 2023, després d'anys marcats per restriccions contra la Covid-19, el poble garrotxí està registrant grans números de visitants. Després del festival Nits de Circ, que va acollir milers de persones, Besalú registra xifres que ronden els 40.000 visitants en els darrers 4 mesos. Uns visitants que han passat per l'oficina de turisme i que, a més, fan un consum al poble a banda de la visita. Ho explica el regidor de Turisme i Comerç de Besalú, Germán Mas, als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Pensem que Nits de Circ, com una activitat privada, són 4 dies d'activitats on la gent sí que va a veure i sí que pot degustar els menjars que ofereixen allà, però evidentment es beneficia tot el sector comercial de la vila. Si això li sumem doncs les visites teatralitzades que fem els dimecres a la nit i li sumem les diverses activitats, com sempre el Badar, que vam fer ara el cap de setmana passat, això vol dir que tenim una rebuda de gent que ve, que no només ve a veure les activitats, sinó que a més hi fa un consum.
Pel que fa al perfil de turista que visita Besalú, en gran part és familiar, però també arriben al municipi grans grups o parelles. A l'oficina de turisme s'han atès visitants de diferents punts d'Espanya, però Mas destaca que la gran novetat és el retorn i l'augment de públic dels Estats Units.
Tenim les dades a nivell espanyol, els que tenim més afluència, que són coses importants, és els de Barcelona, el primer nivell, de segon nivell tenim de Madrid i el tercer nivell són de País Basc. Però a nivell internacional, comencem pels francesos, que són, evidentment, els tenim labores, però ha tornat a ressorgir l'estatunidens, l'americà, que tenim una gran afluència de l'americà, entre altres coses, perquè venen a veure el MICB.
Des de l'Ajuntament de Besalú confien que les xifres també siguin positives durant el que queda d'agost i també el mes de setembre.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Universitat de Girona ha reduït un 36% del consum energètic entre el gener i l'abril, aplicant les mesures d'estalvi aprovades a finals del 2022. Aquestes mesures fixen que la calefacció, entre d'altres, no superi els 19 graus i que els aparells de climatització s'apaguin una hora abans de l'habitual. A més, també s'han prohibit els ventiladors i calefactors individuals i l'aire condicionat no es pot posar a menys de 27 graus. Natàlia Moreno.
A finals de novembre, el rectorat de la UDG va presentar el Pla d'Emergència Energètica en què es fixava un conjunt de mesures per reduir l'energia que consumia la universitat. Entre d'altres mesures, es fixava un topall de 19 graus per la calefacció i un de 27 per l'aire condicionat, seguint la normativa de climatització espanyola, però també s'acordava tancar la calefacció i l'aire una hora abans del que es feia fins ara. L'objectiu era estalviar energia per tal de reduir la despesa energètica que fa la universitat. A més, la UDG anunciava que se centralitzarien serveis en dies festius i de poca afluència per tal de poder tancar alguns edificis o plantes i d'aquesta manera també fer baixar la factura. Això ha comportat una davallada del 36% del consum energètic de la universitat entre el gener i l'abril del 2023. En aquests 4 primers mesos de l'any, la universitat ha gastat un 26% menys de gas i un 12% menys de llum. Amb aquestes xifres assolides durant el primer quadrimestre, la UDG s'acosta a les xifres que es marcava com a objectiu abans del 2030, en què demanava un estalvi energètic del 40%. Per aconseguir-ho, s'aplicaven les mesures detallades al Pla d'Emergència Energètica. Entre elles, també hi havia la prohibició d'utilitzar aparells de climatització individuals, com ara ventiladors o calefactors, i reduir la il·luminació al mínim possible en espais interiors. Els laboratoris quedaven exempts de la nova normativa per garantir les investigacions que s'hi fan. En paral·lel, la Universitat de Girona contempla aplicar sistemes que permetin automatitzar els aparells de climatització i d'il·luminació. Es tracta d'unes accions que ja funcionen en edificis com ara la Biblioteca del Barri Vell o la Facultat de Ciències. Malgrat tot, la universitat ha detectat zones amb una automatització deficient que vol corregir per optimitzar el cost energètic. A més, també preveu instal·lar plaques solars i altres fonts d'energia renovable, substituir calderes de gas natural per unes de biomassa o buscar sistemes de climatització passiva amb un menor impacte.
I per altra banda, l'índex de preus de consum anual ha crescut una dècima aquest juliol a les comarques gironines respecte al mes anterior i se situa a l'1,5%. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els preus a la demarcació han augmentat sobretot en les categories del menjar i del sector turístic. En el supermercat, aquest últim mes ha resultat un 10% més car per als gironins que el juliol de l'any passat. Els preus del lloguer d'habitatges també han pujat i ara és un 4,2% més car que el 2022. També puja el preu dels serveis de telefonia, amb les factures un 6% més cares que fa un any. Aprofitant les vacances i la temporada alta, els preus dels paquets turístics també s'han encarit un 26,8% i als restaurants. Abans dels esports, parlem de la principal d'Olot, que fa 125 anys. Segons ha explicat el president de la formació, Josep Ignasi García, la celebració es farà durant les festes d'altura, concretament el dia 8 de setembre, coincidint amb el Ball dels Gegants. Faran un acte especial del qual encara no n'han transcendit els detalls. De cara al futur, la formació creu que l'objectiu ha de ser acostar la sardana als més joves.
La cobla principal d'Olot celebra 125 anys d'història. En aquest temps han acompanyat els gegants i a la resta de la faràndula, a part d'actuar en aplecs sardanistes arreu de Catalunya. Segons el president i trompetista de la cobla, Josep Ignasi García, les festes d'altura seran l'escenari perfecte per celebrar l'efemèride i han preparat una sorpresa per l'ocasió.
Sí, que se celebraran el 125è aniversari de la cobla principal d'Olot durant les festes d'altura. Això, per suposat, no podem trobar un marc millor que aquest. Però el què i el com... Només puc dir una frase, una breu frase, que és que en aquesta audició commemorativa hi haurà una sorpresa gegant.
La història de la cobla principal d'Olot comença l'any 1892 com a orquestra de Sant Rafel. 6 anys després es transforma en la Lira Olotense. És a partir d'aquí quan comença a contar-se l'aniversari. L'any 1909, el director Anton Moner fusiona la lira amb la principal, creant la principal olotina, que finalment es converteix en la principal d'Olot el 1934. Inicialment, la formació tocava tant cobla com orquestra, però a principis dels anys 80 decideixen centrar-se exclusivament en la música de cobla. L'expresident i tenor de la principal d'Olot, Josep Loredo, n'explica el motiu.
Van fer una votació dintre, de la, dintre de, dels músics i van decidir de, bueno, deixar de fer ball, perquè... Clar, el ball, ells ja es trobaven que tenien una certa edat, la mitjana d'edat potser una mica gran, i venir ball, fer ball els hi venia una mica gran.
Amb 125 anys d'història, la principal d'Olot s'ha convertit en una part fonamental de la vida cultural d'Olot. Ara, mirant al futur, els membres de la cobla asseguren que el repte serà acostar la sardana als més joves.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
El Club Escola de Futbol Bos de Tosca arrenca la pretemporada. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Serà el primer curs amb Àlex Ferrés i Frank Dorca al capdavant del Club Escola de Futbol Bos de Tosca. A falta d'un mes per l'inici de Primera Catalana, els garrotxins ja han començat a treballar amb l'objectiu de seguir un any més a la categoria. Disputaran un total de 7 partits de pretemporada, començant aquest dissabte a les 7 de la tarda, al camp del Farners. Els dies de vacances d'estiu es van acabant i en matèria esportiva molts equips ja es calcen les botes per tornar als terrenys de joc. Un dels casos és el Bos de Tosca, que ha arrencat la pretemporada aquest dilluns. Ho fa sota les ordres d'Àlex Ferrés i Frank Dorca, que s'estrenen al capdavant de l'equip després de 5 temporades amb Jean-Miquel Salavedra com a entrenador. Els presencs competiran a Primera Catalana per segona temporada consecutiva i a l'hora de la seva història. Amb pocs canvis pel que fa a jugadors, el Bos de Tosca comença a preparar un nou curs on espera consolidar-se la categoria, que aquest any no comptarà amb els equips que han pujat a Tercera Federació i a la Lliga Elit. L'entrenador de l'equip, Àlex Ferrés, explicava en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que la plantilla encara no està tancada i que aquesta pretemporada també servirà per veure jugadors a prova.
La plantilla no està tancada, però sí que és veritat que tenim un bon gruix de jugadors. També hi haurà alguns jugadors que realitzaran la pretemporada, que veurem si poden encaixar a dins de la plantilla. I bueno, doncs la plantilla no està tancada, pot ser que encara incorporem algun jugador més i a més d'aquests jugadors que faran la pretemporada i tots els jugadors que han renovat, doncs veurem com ens queda la plantilla per començar la Lliga.
La darrera incorporació del Bosc de Tosca és a l'Agi Jalou. El jove atacant olotí de 19 anys arriba procedent del juvenil de la Unió Esportiva Figueres i disputarà la seva primera temporada en categoria amateur. Un dels jugadors que formarà part d'un equip que disputarà una nova temporada primera, una categoria que Ferrés espera que sigui igualada.
Crec que és una categoria nova, perquè al fer la Lliga Elite és veritat que han marxat alguns equips molt potents i també han pujat forces de segona catalana. I crec que serà una categoria molt renyera. Espero que no hi hagi cap equip que sobresurti molt, molt per amunt, que a vegades és una mica... que els altres equips vegin el rival a batre. M'agradaria que fos una categoria que tots els equips hi puguis jugar de tu a tu, que no hi hagi cap equip ni per sobre, que sigui molt igualada, i crec que serà així.
El primer equip del Bosc de Tosca ja ha entrenat tant aquest dilluns com aquest dimarts. El conjunt groc disputarà un total de 7 partits de pretemporada abans de l'inici de Lliga el dissabte 16 de setembre al camp del Can Xivert. I del camp de futbol passem a la piscina per parlar del Club Natació Castellfollit, que aplega més de 140 nedadors al Challenger David Moner d'aquest estiu. El club busca mantenir l'activitat esportiva en competicions com aquesta, que ja ha arribat a la seva 63a edició. Enguany, el Castellfollit també ha guanyat la Copa Pirineus després de 6 anys.
Amb la idea de mantenir l'activitat esportiva i no aturar-la durant l'estiu, molts clubs de la comarca decideixen continuar competint. És el cas del Club Natació Castellfollit i del Besalú. La 63a edició del Challenger David Moner ha sigut una bona excusa per als més de 140 infants i adolescents que hi han participat per continuar movent braços i cames a la piscina aquests mesos d'altes temperatures. El primer entrenador del Club Natació Castellfollit, Miquel Grau, ha destacat que enguany hi han competit esportistes de 4 clubs diferents en un torneig que pretén introduir la competició en la natació de promoció.
Aquesta competició està més enfocada per als més petits, que tenen de 6 a 12 anys i ja podrien començar a competir, i sol ser cada dijous. O sigui, vam començar a Flaçà, l'altre dijous vam fer-ho a la Jonquera, l'altre a Besalú i l'última aquí a Castellfollit.
Per altra banda, el Castellfollit i el Besalú també han participat en la 64a edició de la Copa Pirineus. Després de 6 anys, el Castellfollit s'ha proclamat campió d'aquesta competició, que aplega esportistes de totes les categories. El Besalú, per cert, s'ha imposat en la categoria femenina. Grau destaca la finalitat formativa d'aquestes competicions d'estiu.
Sí, és més formatiu. Cada dia que entrenem intentem que milloren la tècnica, i sí que això de les competicions dona aquest plus per ser més competitius i tenir aquesta motivació, però sempre ens mirem que s'ho passin bé, disfrutin, que es respectin els uns i els altres i que sobretot millorin la tècnica, que és molt important.
La pretemporada ja ha començat per alguns clubs i d'altres més petits intenten no perdre el fil de la competició ni tan sols aquests mesos de descans.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 16 d'agost de 2023. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat més pròxima al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Nosaltres tornem a partir de les 3 de la tarda amb els butlletins informatius habituals de l'antena de Ràdio Olot. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.